Des d'Olèrdola al bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Passen 6 minuts de les 9. Avui és dimecres i això vol dir que comencem a creuar el meridià d'aquesta setmana. El Penedès en xarxa, entomem aquestes 3 hores de ràdio diàries des d'ara fins les 12 d'aquest dimecres 24 de novembre de 2021. Us acompanyem des de Canal 20 Ràdio, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha la cuina central, i som Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Sempre en clau Penedès, i aquestes són les propostes i les veus d'avui. D'aquí a uns minuts saludem la Marina Mestres amb el seu Déus Meus, on avui ens vol parlar d'éssers curiosos. I n'hi ha molts arreu del món, hi ha moltes cultures, però avui la Marina se centra en aquells éssers curiosos de la cultura japonesa, que diu que són els més particulars de tots. Així arribarem a 2:15 del matí, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. Quan passin 5 minuts escassos de 2:15, ens acompanyarà el Jordi Llong amb una ullada a la ment. Avui ens explicarà com convertir-nos nosaltres mateixos en un producte d'èxit. A les 10, tot el protagonisme serà per al grup de recerca històrica de l'Ateneu Mugenc, que aquest dissabte presenta nou llibre. Es titula Moja a través de la càmera, imatges d'abans i d'ara. I en parlarem amb l'arxiver i membre d'aquest grup de recerca històrica, Guillem Codorniu. A 2:15, segona cita amb l'actualitat, amb el Flash, ens actualitzem quan a les notícies de casa. I com cada dimecres, a continuació farem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui volem parlar del 25N, que s'escau aquest dijous. Just ahir li dedicàvem la roda política. Hi haurà activitats al llarg de la setmana i més enllà. Per tant, parlarem de 25N, de violència masclista. I ens acompanyaran la Fina Milà a Vilafranca, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. A les 11, cita setmanal amb Vinzeum, avui per presentar les jornades Arquitectures del Vi, revisions contemporànies, que se celebraran del 10 al 12 de desembre. Ens explicarà en què consisteixen, unes jornades que coincideixen amb el centenari de Cal Verger, el director de Vinzeum, el Xavier Fornos. A 2:15, tercera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, 5 minuts per actualitzar tot el que passa. I per tancar aquest dimecres 24 de novembre, agenda al detall, un parell de propostes de quilòmetre zero. Començarem tot recomanant el 5è Ritmes Solidaris, que se celebra aquest diumenge a la tarda a Vilafranca, a benefici del programa d'alimentació infantil de Creu Roja al Penedès. Ens acompanyarà la seva presidenta, l'Àngels Mates. I la segona recomanació que us farem, també és pel cap de setmana, és la 16a edició dels Sobirats Tàstel, aquesta fira que uneix vins i caves, gastronomia i patrimoni sobiratenc. En parlarem amb la regidora de Turisme, Àngels Pinyol. Tres cites amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès als 2:15 i a les hores en punt els butlletins amb la resta de notícies. Som-hi, entomem aquest dimecres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Entomem aquest dimecres tot parlant de déus, els déus meus que ens acosta la Marina Mestres. Avui els protagonistes seran éssers especials, curiosos i gairebé còmics que ens aporten les llegendes més pintoresques d'arreu del món. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on l'Armand Beneitó està amb la Marina Mestres. Bon dia a tots dos.
Bon dia, Sílvia. Bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
Éssers curiosos i, com hem comentat abans al sumari, japonesos són els més curiosos de tot, o què?
Sí, sí, tenia intenció d'abarcar una mica la curiositat arreu del món, la curiositat mitològica, però la veritat és que no tenim prou temps, així que he restringit la cerca en els japonesos perquè tenen molt de joc. Sí, molt, no? molt, i tant.
Abans i ara, potser, eh?
Sí, sí, de fet és que hi ha tanta tradició i tanta càrrega emocional i ancestral en allà, en aquelles terres, que de dimonis i d'éssers caricaturescs en tenen una barbaritat, que els acompanyen quotidianament fins i tot en coses tan, no sé, què et diria jo, no? Del dia a dia, com pot ser la neteja. Doncs hi ha un d'aquests éssers, els Akaname, concretament, que són petits, rojos, amb unes urpes llargues i, sobretot, el més important, amb una llengua extra llarga i afilada, que serveix per arribar a tots els racons del bany. És a dir, és una mena de romba feta criatura estrambòtica, però t'ho neteja tot, t'ho deixa tot, bueno, que ho podries llepar tu mateix, eh? Vull dir, no m'atreviria a fer-ho en cap bany del món, excepte si ha passat abans, un Akaname. Llavors diràs, a veure, perquè és una mena de dimoniet aquest ésser, no? Si tothom el voldria, sobre és gratis, no? Un tio que està allà a tots els raconets passant la llengua i que t'ho fa gratis. Bé, hi ha una cosa que hem de tenir en compte i és que els éssers, aquests curiosos, estranys, una mica endimoniats, no podem parlar de dimonis, talment, perquè bé, tota la mitologia japonesa va per banda i hi ha una classificació de criatures que no ens hi posarem perquè és molt, molt complexa. Però diguéssim que aquestes criatures, una crida a l'altra. És a dir, si se te'n posa una dins de casa, és molt probable que d'aquí 4 o 5 dies hagis de muntar un hostalet de criatures. I, clar, no totes són tan pràctiques o afables. També convé dir que els Akaname, clar, com que els hi mola tot aquest tema d'anar als raconets, doncs, escolta, els vàters, els banys... pensem que els banys japonesos molts cops són de fusta, per tant, clar, hi ha humitat, surt verdet en els racons. Els hi mola tot això i tenen una mena de gust gastronòmic particular que pot fins i tot afectar els humans. És a dir, a més d'alimentar-se de tota la merda que nosaltres generem en el bany, si poses el culet allà on no toca i tens un Akaname baix, igual se't cola a dintre i se't cruspeix la pròstata. Tal com us ho dic, eh? Es cola per l'anus i es cruspeix la pròstata. Homes del món, compte, mireu abans a la tassa, no sigui que hi hagi un Akaname.
Sobretot si aneu al Japó.
Ah, si aneu al Japó, sí, sí. Sí, que ara, amb aquests temps globalitzats, a veure si ens arriben fins aquí, eh? Ojo! Val, a veure, no hi ha massa més a dir sobre aquests éssers, eh? Són gairebé còmics explicats des d'aquí, però vaja, sí que és cert que, clar, la cultura japonesa és una cultura que és molt de cap enfora, és del què diran. Per tant, tenir una Akaname a casa no és per enorgullir-te, no? I dir, mira, tinc un xatxo gratuït a casa, sinó que, clar, si es corre la veu i els veïns saben que tens una Akaname, vol dir que tu ets un guarro. Llavors ja ets senyalat amb el dit i ja ets, diguéssim, apartat de la societat. Els que sí que vivien apartats de la societat veien els Akanames amb més bons ulls, perquè pensaven, home, doncs mira, si no tinc merda per casa, doncs menys malalties infeccioses que m'arribaran i més que em salvaré. Ja que no he d'estar tan pendent del que diran, doncs, va, tot això benvingut sigui, m'estalvio feina. Bé, això per una banda. Jo n'he portat quatre d'éssers d'aquests que m'agradaria comentar amb tots vosaltres. I un altre, potser és molt, molt adequat per avui, ja que només es presenta en nits, no en dies, però tenim un dia que sembla una mica una nit, estic mirant per la finestra i mare meva, està fosquíssim això. En dies plujosos, no, però en nits plujoses, de boira, de lluna plena, de lluna nova, o sigui, en nits, diguéssim que més que fosques, que evidentment ho són, doncs tenebroses, nits obscures, nits d'aquestes en què sembla que alguna cosa màgica o estranya hagi de passar. Si qualsevol, menys una nit normal. En aquestes nits, pot ser que si estàs a alta mar, se t'apareguin els funayurei. Els funayurei són les ànimes dels mariners morts. Els mariners o qualsevol altra persona que hagi mort al mar. Diguéssim que les ànimes doncs, que estaven en pau amb elles mateixes probablement ja no retornen i aquestes no les veiem. No tenim mai el plaer de trobar-nos amb ànimes en pau amb qui poder tenir una xerradeta tranquil·la. No, no, no. Les ànimes que reapareixen són les dels mariners pertorbats, els mariners amargats, amb afany de venjança. Aquestes ànimes apareixen com petites llumetes en el mar. Te les pots trobar com si fossin mariners surant, però no tindran l'aspecte de mariners. No us imagineu un home barbut i panxut. I... No. Tindran un aspecte com de llum, de reflexió, com una mena de punt que s'eixampla. Si trobeu tot de puntets en el mar, són diversos funayurei que venen cap al vaixell. Però també és possible que tots aquests funayurei s'ajuntin en una construcció que cada cop veiem més gran a l'horitzó i que no és altra cosa que un vaixell fantasma funayurei. Què hem de fer si veiem un vaixell fantasma funayurei? Instruccions per sobreviure. Per una banda, mai girar cua. Si girem cua, estem morts.
Anava a dir, girem cua?
No! És el més evident, no? Sembla el més evident. Però si gires cua, se t'encalla el vaixell i es queda mort per allà. Clar, com que ja no perds el control sobre la dinàmica del vaixell perquè estàs tancat, ells poden fer amb el teu vaixell el que vulguin. El primer que faran serà girar-lo, volcar-lo i moriràs. Què pretenen? Pretenen ampliar la família. Que aquest exèrcit de fantasmes, de mariners fantasmes, sigui cada cop més gran i dominar tots els mars, perquè si tu mors allà, et convertiràs en un d'ells. Una altra cosa que sí que pots fer és armar-te de valor, no?, que diuen, i mirar de fit a fit el vaixell fantasma mentre el travesses. Si és que en realitat és un vaixell fantasma, perquè també es diu que quan s'està alta mar doncs es veuen coses que t'imagines que sí, però després resulta que no, que portes uns traguets més de rom cremat, per exemple, i potser quan t'imagines que tens un vaixell funayurei doncs resulta que és un altre vaixell normal i corrent i acabeu estallats tots dos. Per tant, sobretot important tenir la seguretat que és un vaixell fantasma abans de provar de travessar-lo de fit a fit. Una altra cosa que pot passar és que hi hagi un gran funayurei. És a dir, en lloc de petites llumetes que s'apropen a un vaixell fantasma a l'horitzó que ve cap a tu, un funayurei gran, enorme, que emergeix de sota el mar i que intenta girar-te la barca. De vegades no és tant l'intent de girar, sinó d'atrapar, de deixar-la bloquejada. I et demana una cosa. Un cullerot. Imagina't tu, t'apareix un fantasma de sota el mar gegant i en lloc de demanar-te la vida o demanar-te qualsevol cosa, oh, un cullerot. Tu li has de donar aquest cullerot, si no et bolca la barca. I quan li dones el cullerot, el que fa és agafar aigua del mar i posar-la damunt de bord. I vinga una, i dues, i tres, com si estéssim allà repartint sopa aranesa, per dir-ho així, saps? Vull dir, vinga, va, pum, 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 fins que el vaixell s'enfonsa. Davant d'això, què van pensar els mariners com a tontos del tot? Potser no ho eren. Van dir, calla, i si foradem el cullerot? Llavors, quan ens demani el cullerot, sí, li donem, ell ja content, deixa estar les mans de damunt la barca, intenta agafar l'aigua del mar, però quan arriba a bord, doncs ja s'ha buidat aquest cullerot. Per tant, nosaltres podem aprofitar per anar marxant i deixar-lo frustrat en aquest afany d'omplir l'aigua, d'omplir el vaixell d'aigua. És absurd, tot és absurd, no? Perquè em diràs tu, què farà allà un ésser gegant amb un cullerot petit que li poden donar, que seria com una agulleta, no? Al costat, doncs sí, sí, sí. Això és el que fan els fonalloré, intentar enfonsar el vaixell. Llavors, a banda d'aquesta astúcia de donar un cullerot buit o foradat, de vegades el que es fa és tirar ofrenes al mar, això també. I depèn de la zona geogràfica de Japó, les ofrenes són unes o unes altres. Poden passar per arròs, com un plat combinat, com el que sigui, perquè estiguin contents i entretinguts i no vagin a fer la murga en els mariners que estan vius. Per aquesta banda, res més. Ja tenim els funayurei dels cullerots i els akanames de les pròstates. I d'aquí passem a les futakuchiones. Aquests éssers també són interessants perquè només d'imaginar ja és costós. Ens hem d'imaginar una dona japonesa, doncs, amb aquest punt de submissió, d'entrega, disposada a tot, que menja poc. Bé, són dones que eren molt codiciades, molt, molt volgudes pels avars japonesos, perquè diuen, no, és una dona que m'ho farà tot, que em deixarà la casa com una patena, que em servirà a menjar, i escolta, jo no l'he d'alimentar, tu, com si fos un gerro, saps? Què passa? Que molts cops aquestes dones que no mengen, a darrere el clatell se'ls obre una boca extra. I aquesta boca és molt, molt, molt afamada, està afamada, i menja per les dues boques. Per tant, aquest ésser avar, aquesta persona avara, no, que ha agafat aquesta dona, no perquè se l'estima, sinó per tenir-la com un florero, acaba veient com desapareix del rebost tot el menjar que té i no ho entén perquè la seva dona no menja. Hi ha moltes llegendes en què aquest personatge un dia es queda a casa fent veure que se'n va, vigila i veu com la seva dona es desfà el munyet que té al cap i aquests cabells es reuneixen en formes com si fossin de serps, de tentacles, i cada punta d'aquest tentacle pot enganxar menjar d'on sigui i portar-lo directament a la boca que té al darrere, una boca amb llengua i amb dents esgarrifoses. Quin és l'origen de les futakuchiones? N'hi ha dos, segons llegendes. Un, són les dones que no han alimentat els seus fillastres. És a dir, que han creat diferències entre els fills propis i els fills de la parella. Els seus els han fet créixer formosos i els altres els han deixat morir de fam. Que dic jo que en una situació així el pare alguna cosa hi hauria de dir, no? Però tota la càrrega sempre és damunt la dona. Ell és la responsable de deixar morir d'inanició els fills del marit. Quan això passava, l'ànima d'aquest fill que havien deixat morir es traslladava al cos de la dona. I aquesta fam, aquestes ganes de devorar-ho tot perquè no l'havien alimentat, perquè no havia tingut opció, de cop i volta es rebel·len i aquesta segona boca és la que deixa anar tot d'insults, d'improperis i absolutament de tota la dona per obligar-la a alimentar-la. Perquè és així, no és que tinguis una boqueta i mira, et passeges. No, és que aquesta boca té molt mala bava i et diu absolutament de tot, t'humilia, et posa a prova, t'amenaça. I si, malgrat tot això, tu fas oïdos sordos, no? Que dius, poses uns taps a les orelles, és que digui el que vulgui, té un crit ferotge del qual no pots escapar i que t'estavella el cervell. Un crit agut que el que fa és rendir-te, que la dona rendeixi a la voluntat d'aquesta segona boca. Per tant, no hi ha salvació possible, l'has d'alimentar. I una altra llegenda ens diu que l'origen d'aquesta boca és un cop de destral que, mira, la dona va passar per allà, tu estaves tallant llenya, no saps ben bé com va anar, pam, un cop de destral, clatell, una ferida mal curada que a la llarga es transforma en aquesta segona boca.
A mi m'agrada més la primera.
És la primera.
És més.
Sí, no? Aquesta segona és massa casual. La primera té més xitxa.
Sí.
Doncs sí, les futakuchiones te les pots trobar quan hi ha algú que menja poc i has de sospitar una miqueta, que potser allà darrere hi ha un segon ens estrany que la domina. I per acabar, voldria parlar dels kappa. Els kappa són uns éssers que tenen un aspecte com de granota, petits, diguéssim, estatura nen, nen de 10 anys, però tenen la pell verda, com una forma de granota, amb una mena de bec estrany, com de granota, no? Per dir-ho així, no és un bec ben bé. Les mans també, les extremitats són molt amfíbies, però en canvi al darrere porten una closca que seria com de granota. En diuen capa perquè es veu que la capa també és d'origen portuguès i és capa igual que l'entenem nosaltres, una capa. Per tant, aquesta mena de closca feia l'efecte de capa com de protecció. Un cop ens hem imaginat això, que ja és prou estrany, aquesta mena d'amfibi petit, però no tan petit perquè és mida nen, amb una closca, ens hem d'imaginar, a més, un cap molt a l'estil frare. És a dir, tot de cavallet per davant i per darrere, una rodona de cabell, però al centre una coronilla que està buida. Però aquesta coronilla, en lloc de ser la del frare, no?, que es diga la closca normal, està buida. És com un recipient i en allà hi ha aigua. I aquesta aigua que hi ha al damunt, a la coronilla d'aquests éssers, és el que els dona força, la vitalitat, i la saviesa, i la punyeteria, i absolutament tot. Són éssers que van darrere dels nens. Els agraden els nens, però no els agraden per jugar, Els agraden per fer treballeries i fins i tot per esquarterar-los i devorar-los. Els troben bons, els troben saborosos. Només hi ha una cosa que els agradi més que la carn de nen. T'atreveixes?
No.
Jo crec que no ho diries mai.
Ai.
Cogombres.
Vaja.
Cogombres. Podrien demanar qualsevol altra cosa. Si els agrada la carn humana, no? Dius, va, no sé, la carn de javelí. No. Cogombres. Que seria com l'acompanyament, no? Doncs no, els cogombres els agrada més fins i tot que els nens. I és l'única manera de salvar els nens. En els rius, la gent hi tirava cogombres, perquè els cap anessin cap allà i es barallessin per menjar els cogombres i deixessin els nens tranquils. Però els cap eren molt trapelles, no només devoraven nens, sinó que anaven a espiar per allà, a mirar mentre les noies despullaven, les noies nues, quan es banyaven pel riu. Ells sempre estan vora del riu, merdejant per allà el riu. Els capa són tan poderosos i és una llegenda tan particular i tan comuna en la societat japonesa que fins i tot no sé si us sonarà el nom d'anar a un restaurant japonès i demanar els kapamakis. Els kapamakis són makis amb cogombra, evidentment. Per tant, a partir d'ara ja ho sabeu, com demaneu uns kapamakis, recordeu l'origen. Són aquests éssers verds que esquarteraven nens, per favor. Ara, hi ha una manera, de vèncer els kapamakis. I no us cregueu que és amb espases i ganivets i amb lluites a mort. No. Ells són trapelles, són així vulgars, però també són molt curosos amb les tradicions i amb el codi d'honor dels japonesos. Per tant, si tu saludes a un kapa, amb la reverència pròpia de la cultura japonesa, que és inclinar el cap, inclinar el cos, ells estan obligats a tornar-te la salutació. Què passa? Que quan s'ajupen, l'aigua de la closca se'ls en va. S'aboca, cau. Per tant, queden desmes o directament morts. Mireu si és fàcil acabar amb un cap. Una salutació i tant amics.
Veus que bé. Doncs bé, després dels Akaname, els Funayurei, els Futakoshiones aquesta i els Kappa, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Marina, i tornem doncs d'aquí un mes amb més déus meus.
Perfecte.
Que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
Menys de mig minut per arribar a 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, només en aquest primer flash del matí. I després seguim explicant-vos com us podeu convertir vosaltres mateixos en un producte d'èxit.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
La Direcció General de Carreteres es compromet a iniciar les obres de la rotonda a la N340 a Subirats a la tardor del 2022. L'alcalde de Subirats, Pere Pons, i els regidors del grup municipal de Junts per Subirats, Àngels Pinyol i Carles Morgades, van rebre el director general de Carreteres, Javier Herrero, amb el calendari d'execució de les obres de la rotonda a la N340 a l'altura de Sant Pau d'Urdal en una reunió que va tenir lloc a Madrid el passat 16 de novembre. Tal com apunten des del grup municipal, després d'incompliments i promeses que havien quedat en paper mullat, finalment es va concretar que a la primavera del 2022 es faria la licitació i a la tardor, si tot va bé, començarien les obres. En un punt on s'han produït diversos accidents mortals, el govern del municipi i concretament Junts per Subirats va voler posar fil a l'agulla a un tema que porta estancat des de fa més de 4 anys, temps en què s'han mantingut almenys dues reunions cada any per reclamar la concreció en el projecte i l'execució d'aquesta rotonda segons les mateixes fonts. El projecte de la unitat de coloproctologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ha rebut el Premi Garaula de Codines del Col·legi de Metges de Barcelona. La Junta Comarcal de l'Alt Penedès del Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar divendres passat al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca l'acte de la professió mèdica de l'Alt Penedès. La celebració és un punt de trobada per tots els professionals de la salut que viuen o treballen a la comarca, però també un espai de reconeixement per a projectes destacats que s'estan desenvolupant a l'Alt Penedès. Durant l'acte es va fer públic el veredicte de la quarta edició del Premi Doctora Garaula de Codines 2021, que va recaure sobre les metgesses Andrea Jiménez i Diana Escolà, especialistes en cirurgia general i aparell digestiu, pel treball projecte tècnic i de gestió de la unitat de coloproctologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. Torna el cicle de cinema d'igualtat a Calafell amb motiu del Dia contra la Violència Masclista. Recupera una altra activitat que havia quedat interrompuda per la pandèmia. Calafell recupera, doncs, el cicle de cinema d'igualtat després de 19 mesos d'aturada per la pandèmia i ho fa amb una sessió que esdevé l'acte central del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. També aquest dia 25, al vespre i a la nit, el Castell de la Santa Creu s'il·luminarà de color violeta, símbol de la lluita feminista. L'última projecció del cicle va ser el febrer del 2020 i poc després s'havia d'interrompre per la declaració del primer estat d'alarma. Les projeccions tornen ara amb una pel·lícula documental que inclou el testimoni de 9 dones víctimes de violència masclista. Volar, de la directora Berta Gattelumendi. La sessió serà aquest dia 25 a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris i la projecció serà seguida d'un col·loqui. Acabem explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola convoca un cicle de xerrades informatives a tot el municipi sobre el nou sistema de recollida de residus. La primera de les 6 xerrades convocades per les properes setmanes s'ha programat aquest dissabte a 12:15 del migdia al local social de Can Trabal. Les xerrades permetran exposar aquest nou sistema de recollida que s'implantarà durant el 2022. La recollida porta a porta de 4 fraccions orgàniques, rebuig, envasos i paper i cartró als habitatges dels 3 nuclis urbans i urbanitzacions, així com la recollida en àrees tancades en els disseminats i barriades. La fracció vidre continuarà recollint-se amb contenidor al carrer. Les xerrades seran impartides pel Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament d'Olèrdola. Paral·lelament a les reunions veïnals, un informador ambiental realitzarà visites porta a porta per garantir que la informació arriba a tothom.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara passen 5 minuts de 2:15 del matí i a continuació la protagonista és la nostra ment, la neurocomunicació i el lideratge, amb una ullada a la ment a càrrec del professional Jordi Llong. Així que ens n'anem fins a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ara és el moment de fer-li una ullada en la ment amb el Jordi Llong, que ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Jordi. Com estàs?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, desitjant que arribi la teva secció, perquè haig de dir que agrada molt i que la, sí. Fa unes setmanes, quan vas parlar d'això de no tenir temps, ens va marcar molts, eh? No tenim pues temps, mentida.
Perquè, clar, mentida. Temps el tenim tots. És el més democràtic que existeix.
Vaja.
Rics, pobres, calvos, melenes, és igual. Tots tenim el mateix temps. És l'únic democràtic de veritat, eh? Per tant, no. Efectivament, doncs m'agrada que fer una ullada a la ment ens serveixi per fer pensar, que també és molt, molt, molt interessant.
Doncs sí. I avui de què parlarem?
Pues jo avui m'agradaria, ja que hem parlat una mica també de com comuniquem, del temps, de vendes, hem parlat una mica de tot, sempre parlant des de la manera que pensem, processem i decidim. Bé, jo et suggeriria que avui podríem entrar una mica en com ens estimem, com som capaços d'entendre que som un producte important i que al final el que necessitem és que nosaltres mateixos ens comprem com a producte, perquè llavors ens podem vendre com a producte, no? Uh-huh. Podria donar un pas més de les vendes i anar una mica més enllà, no? Ja no parlar de vendre com a tal, sinó de com convertir-nos en un producte important. No sé què et sembla.
Em sembla fantàstic, perquè, clar, tots som un producte d'èxit.
Tots. Només falta que entenguem les nostres qualitats, que entenguem què podem aportar i que això ho explotem. Però tots som un producte d'èxit, tots, de veritat. El que sí que és veritat i que és inevitable és que tots som un producte, perquè tots, tard o d'hora, ens ha de comprar algú. Ens ha de comprar algú que ens estimi, ens ha de comprar un amic que digui uau, no? Una persona més interessant. Al final, tots hem d'exposar alguna cosa que els altres acabaran comprant, no? Uh-huh. Per això, Jo volia anar una mica més enllà i parlar de que comprar no és comprar un producte amb uns diners. Comprar és, uau, no em quedo amb aquesta persona perquè la Lourdes em sembla una persona excepcional, perquè em sembla bona gent, i al final el que hem d'exposar és allò que el nostre interior té i que de vegades, uau, paguem molt, no?
Uh-huh. Doncs tu mateix, et deixo a tu.
Sí, bueno... Aquí, lo importante sería... Vaig canviant una mica, ¿vale?
Sí, sí.
M'agrada parlar... Lo importante sería entender que en realidad, todos somos un producto. Y aunque suena mal, ¿verdad? Porque cuando hablamos de vender, siempre hablamos de vender y entendemos que, bueno, esto es para los vendedores, esto es para los que se dedican. No, todos necesitamos vendernos. Ya tocamos este tema en uno de los primeros... una de las primeras... intervenciones mías, ¿vale? Donde decíamos que al final todos en un momento determinado nos vendemos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas a buscar un trabajo, acabas vendiéndote. Tienen que comprarte en medio de un montón de gente que también va queriendo ese trabajo, ¿no? Tienes que venderte pues con un grupo de amigos que te compren tus ideas, que te compren tu manera de ver, de ver la vida, tu manera de sentir. Y es verdad que como individuos, ¿verdad?, todos somos diferentes, todos procesamos de una manera diferente, sentimos diferente, tenemos unas emociones que aunque se parezcan no son iguales, ¿eh? Y entonces necesitamos muchas veces exponer nuestro yo interno, y ese es nuestro producto de éxito, nuestro yo interno.
¿Y això com es fa? Porque, claro, sembla molt fàcil, com ho estàs dient de moment, ¿eh?
Claro, sí, bueno... pero es que es más fácil de lo que parece. Yo creo que al principio lo que tenemos que hacer es conocer lo que tenemos que hacer, sentirlo, entenderlo y ponernos en marcha, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, Lourdes, es ser nosotros. Intentamos imitar tanto a otros. Estamos en un mundo social donde están los youtubers, están los influencers, están y queremos parecernos a este, no, ahora no, a esta, tal. Y cuando alcanzas de verdad el éxito, cuando te conviertes en un producto de éxito, es cuando intentas parecerte a ti, porque no hay nadie como tú. Verás, a veces deberíamos ser capaces de entender que la naturaleza es un auténtico milagro. Hay miles de millones de seres humanos en el mundo y ninguno es igual. Cuando tienes un hijo, ¿verdad?, es un auténtico milagro de la naturaleza y no se parece a nadie, es único. Somos seres únicos. Alguien dijo, ¿no?, que creo que era Mark Twain, que todos nacemos únicos. El problema es que muchos acaban muriendo como una copia, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que cuando huimos de nosotros y queremos parecernos a o queremos parecer que, a partir de ahí empezamos a ser un producto, que yo digo, de estantería. Esas que nadie compra, ¿no? La gente compra autenticidad. Lo que pasa es que para ser un producto de éxito, y creo que lo comenté en otra intervención, pero para mí es muy importante, tenemos que entender que un montón de gente nos querrá por cómo somos y otro montón de gente no nos querrá jamás precisamente por lo que somos. Pero ya cuando entiendes eso, ya empiezas a ser un producto de éxito. Ya empiezas a ser diferente. Ya empiezas a ser tú. Por tanto, es más fácil de lo que parece. Saca esa autenticidad tuya, porque la gente te acabará comprando porque eres auténtico. Cuando vamos a comprar productos, no compramos un producto, compramos sensaciones, emociones. ¿Qué emoción nos produce un producto? Cuando tú te encuentras una persona auténtica, es lo que te acabas comprando. Te produce emoción, te produce sensación, te produce algo especial, ¿no? Bueno, pues eso es el primer paso para convertirte en un producto d'èxito, ser tu.
Malgrat que hi hagi gent que no li agradis.
Claro, pero es que ahí está un poco el truco, ¿no? Está en entender que habrá un montón de gente a la que no gustarás, ¿no? Eso ocurre con los políticos, ¿no? Yo una vez compartía escenario con un político y me acuerdo de unas palabras que dijo, que dije, mira, ves. Y él decía, ¿no? Todos aquellos que te silban, no intentes gustar a los que te silban, porque son los que jamás te votarán. Porque esos que vienen a silbarte jamás te votarán. Si intentas gustarles, acabarás por no gustar a los que hasta ahora te han votado. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque sales de tu identidad para acercarte a unos, para gustar, pero dejas de gustar a los otros. Por lo tanto, es un hecho inevitable que dejes de gustar a un montón de gente y que gustes a otro montón. ¿Qué es lo importante? Que acabes gustándote a ti mismo. Porque en ese momento tu vida cambia. Cuando te gustas, cuando te enamoras de ti, cuando te quieres, la gente te quiere. Si no te quieres, no te quiere nadie. Y es quererte muy poco, intentar no ser tú para gustar. Pero es que aparte, Lourdes, y perdona que me extienda, te conviertes en una marioneta, que los demás moverán los hilos cuando les interese. Es decir, si tú quieres gustar a todo el mundo, los demás eso lo utilizarán también. Cuando te harán sentir bien diciéndote que bien, y te harán sentir mal diciéndote que mal. Cuando tú te compras a ti, te quieres y te da lo mismo, ¿verdad? Empiezas a ser dueño de tu propia vida, empiezas a ser dueño de tu propio destino, ¿no? Porque tú eres quien decide y entonces se te empieza a acercar esa gente que de alguna manera te aporta y se empieza a distanciar esa gente que tampoco te aportaba ni te convenía en tu vida, ¿no? Por lo tanto, ese para mí sería uno de los primeros pasos. Conocerte. Yo hablo siempre del método ODA, que es ODA, ODA, es obsérvate, descúbrete y actúa. Y a partir de ahí empieza a ser tú. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser? Mírate el espejo, ¿no? Y hay un gran cambio en la vida, ¿no? De muchas personas, que es cuando dejan de mirar el espejo para ver qué verán los demás, que es lo que hacíamos normalmente, ¿verdad? Me miro el espejo para ver si los demás me verán bien.
Sí.
Y cuando empiezas a mirarte el espejo para ver qué es lo que quieres ver tú, si te gustas. Y si te gustas tú, madre mía, tu vida cambia.
Fa por.
Digue'm.
Fa por mirar-te al mirall, no? I dir, bueno, claro, m'agrada, no?
Claro. Pero da miedo porque también hemos recibido una educación un poco... en esa línea, ¿no? Donde decir soy guapo, me siento listo, me siento, no lo sé, ¿no? Como que eso está mal, y sí. Que eso, que hay que ser modesto, dicen que hay que ser modesto, ¿no? Y luego lo llevamos al extremo de eso, ¿no? De no valorarte, ¿no? De hecho, yo he conocido muchísima gente en el mundo del coaching y he hecho mucho coaching con muchísima gente que su auténtico problema, que no son... No se encuentran, no son felices, y su auténtico problema es que no se quieren, no se conocen, no se valoran, ¿no? Y a partir de ahí nada funciona bien.
I m'imagino també, Jordi, que aquí entren en joc a banda de la por, no? del que deies, no? Que ens han educat d'una manera, doncs, que hem de ser modestos, que no hem de ser egocentristes, no? Aquests petits missatges que ens arriben des de petits, no? I que quan veiem una persona, doncs, que té l'ego pujat, és com que, ups, la rebutges. Però a banda, ens boicotegem nosaltres a l'hora de... Ostres, jo soc bo comunicant, no? Tu ets bo fent això. Hi ha el punt de boicot a un mateix? De
mucho,
no creure's... Sí, seria això, no?
Sí. Tu l'acabes de dir. I no lo digas, i no digas que eres bueno, i no digas que... Però al final... es un proceso de comunicación. Ya hablamos de comunicación en otros programas. Yo te retaría para que volviéramos a hablar en otros, pero sobre todo habláramos de comunicación interna. ¿Qué es lo que me digo a mí mismo, ¿no? Todo, a veces pensamos que la comunicación es neutra y no es verdad. Todo lo que tú te dices crea realidad en tu cerebro. Entonces, si le vas diciendo, bueno, la verdad es que yo soy malo en lo que sea, es que yo cuando cojo un vaso se me cae normalmente porque soy torpe. Claro, serás torpe porque tu cerebro crea la realidad y él cree que eres torpe. Si crees que no vales mucho, acabarás... y si le dices muchas veces no valgo mucho, tu cerebro acabará creyendo que no vales mucho. Entonces serás un producto que no tendrás éxito. El éxito pasa por ti mismo y por creértelo. Otra cosa es dar el salto a la prepotencia, ¿no? En el péndulo, ¿eh? Tampoco hay que pasar ahí, pero sí hay que tener mucha seguridad en ti mismo. Mira, no hace mucho, había un año así, leí un estudio en Estados Unidos que la gente alta, guapa, pues la gente que se siente bien con ella misma, ¿no?, ganaba mucho más dinero de media que la gente que no se sentía bien consigo mismo. Bueno, porque eso se acaba traduciendo en una actitud frente a la vida. Si tú te sientes bien contigo mismo, sales, pisas fuerte, eres una persona que cuando habla con criterio. Si no tienes seguridad, si no te crees, si no te compras a ti, todo eso al final se traduce, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez, que el cuerpo acaba gritando muy alto lo que el espíritu dice muy bajo, ¿sí? Y ese es el gran problema. Que a veces nosotros no nos creemos lo que decimos, pero los demás lo ven. ¿Sabes? Por lo tanto, hay que hacer un trabajo interior de, primero, descubrirte. Primero observarte, luego descubrirte y luego actuar. Y luego hay un tema muy importante que es lo que yo denomino darte mimo. Mimo, que se trata de mantener aquello que quieres mantener porque te gusta, que sería la M de mimo, e incorporar aquello que tú crees que necesitas y que te encantaría hacer y tener. Me gustaría comunicar mejor, me gustaría vestir mejor. Pues incorpóralo, ¿vale? Modifica aquellos comportamientos que la otra M de mismo, la otra M, ¿verdad? Modifica aquellos que crees que no te convienen. Un exceso de timidez, una vergüenza, lo que sea, modifícalo. Y sobre todo, y la O, ¿vale? Olvida todo aquello que no te hace bien. Olvídalo. Quítalo de tu vida. Bórralo. Y eso puede producir un gran salto, ¿no? En marketing diríamos que puede trasladar de ser un producto de estantería a un producto estrella, ¿no?
Déu-n'hi-do. I és que al final, també ho dèiem, sí, no? Al principi, ens acabem venent constantment. No podem oblidar. Claro, és a dir, ens compren per feina, ens compren per ser la parella de... ens compren com a pares, és constant.
Però és que, fíjate, no? Que la venta, com tal, no hablamos de venta, de vender un cotxe, una camisa o unos calzoncillos, hablamos de la venta, és una constante, no és una variable, no és que a veces esté vendiendo, no, és una constante desde que te levantas, te duchas, empiezas a vestirte para ir y a partir de ahí estás haciendo marketing, porque depende de dónde vas, te vas a vestir de una manera o de otra. Si voy a una recepción, me pongo adecuado, si voy con mis amigos, bueno, en fin, ya eso ya es marketing, porque te estás vistiendo. Y cada vez que intentamos hablar con alguien y explicarle aquello que siento, aquello que pienso, aquella idea, y que intento mejorar la realidad de las personas con las que hablo, estoy haciendo venta. Y ya no te digo si tengo que ir a, pues me gusta una chica o un chico, si tengo que ir a una entrevista de venta, de trabajo, o sea, lo que sea. Pero hacemos venta constantemente en nuestra vida, ¿no? Lo importante es que sepamos qué tipo de productos somos. Uh-huh. Mira, la diferencia entre un producto de éxito y uno de no éxito está en qué soy, quién soy, quién es Jordi, qué es lo que digo que soy y qué es lo que ve la gente que soy. Esas tres cosas se tienen que poner alineadas. Uh-huh. Por lo tanto, yo tengo que saber quién soy como Jordi, qué soy. ¿Soy una persona extrovertida? No lo soy. ¿Soy una persona sensible? No lo soy, no lo sé. Tengo que descubrir qué soy, trasladar eso cuando comunico y ser capaz que los demás lo vean. Porque si los demás lo perciben, entonces es un producto auténtico, es lo que transmite. Si nos fuéramos a productos físicos, marcas conocidas que todos conocemos, uh-huh, veremos que no estamos comprando por la marca que es, sino porque son aquello que dicen que son. Y me voy a marcas conocidas de bebidas, marcas transmiten sensaciones, emociones, recuerdos, transmiten un montón de cosas que van más allá de la marca. Bueno, como persona, que yo he trabajado con muchísimas personas, que tengo que conseguir lo mismo, descubrir quién soy, trasladarlo a través de mi efecto comunicativo y que los demás lo vean. Porque entonces, sin darse cuenta, la gente acaba diciendo, wow, qué persona más interesante, ¿no? Uh-huh. Hoy hay mucho interés, he trabajado con muchas personas para trabajar lo que denominan marca personal, ¿eh? Que al final es lo que estamos hablando, ¿eh? Podemos, si quieres, hablar en otro programa más, pero muchos ejecutivos, gente de calle, gente que quieren descubrir cuál es su marca personal y potenciarla, ¿no? Uh-huh. Porque al final es que somos una marca y vamos por el mundo, ¿verdad? Y no la explotamos porque no la conocemos y no sabemos qué es lo que hay que explotar.
I s'ha posat molt de moda el tema de marca personal.
Mucho, mucho. Pero es que tiene mucho sentido, ¿eh? No solamente en la política, no solamente en los ejecutivos. Tiene muchísimo sentido que yo como persona intente averiguar cuál es mi marca, qué es lo que yo quiero, quién soy. Esa es la primera parte, porque fíjate, parece un absurdo, ¿eh? Porque cuando decimos quién soy, dices, soy Jordi. No, tú no eres Jordi. No eres mucho más que un nombre, ¿no? Ya hemos llegado también a otro absurdo, que también podemos hablar de otro programa, ¿no? ¿Qué es de tu hijo? Es médico. No, tu hijo no es médico. Ejerce de médico, en todo caso. Pero claro, tu hijo es algo más. Somos mucho más que aquello que la profesión que tenemos, o el nombre que tenemos, o otras cosas que son externas, ¿verdad? Y entonces, pues claro que se ha puesto de moda, porque hay una auténtica necesidad que en un mundo tan social, en un mundo de redes, en un mundo de comunicación continua por mil fórmulas diferentes, descubrir quién soy yo para poder exponerlo fuera, ¿no?
Clar, això t'anava a dir, el tema de xarxes, a veure, està clar que estem en un món hiper mega comunicat, però per altra banda, veus que surten experts com bolets. Mira, ara que ha passat l'època de bolets. Però, a veure, això com va? És a dir, qualsevol... Clar, jo al final jo ja dubto del que dec. Jo, per exemple, m'he ficat a TikTok, només soc una tafanera, no interactuo ni em posaré a fer vídeos, que de moment mai se sap en aquesta vida, però és com que tothom és expert en alguna cosa. I aleshores veus com els haters o altres experts, quan no hi ha, és a dir, no hi ha regles matemàtiques en moltes coses, no? Però és com en el món de la comunicació moltes opcions són bones i no existeix un 2+2. Però tu no trobes això i aleshores aquí com competeixes amb tot això? Perquè al final dius, ostres, jo sé això, però jo no m'hi poso a fer un vídeo, per exemple. En quin lloc encapsem tot això?
Mira, jo crec, per això crec que ara ha arribat el moment en què necessitem conèixer-nos com a persones, crear la nostra pròpia marca. Perquè, i per això està tan en boga ara, no? Perquè està cansada de gurús, de gent que sap de tot, d'experts, de gent que busca seguidors, com més seguidors tinguis millor, no? Uh-huh. I la gent ja no vol ser seguidista, no? Hi ha una part de gent que ha entès que el més important és treballar-te tu, no seguint els demés, fer el que fan els demés, e intentar imitar, no? Que és una mica també, ja ens ve una mica de jovenets, també de l'ensenyança. Tu fes com aquest, mira aquest el que fa, mira aquest altre de treballar en un banc, si tu vulguis entrar a treballar, no? Jo de jove ho havia sentit mil vegades.
Sí.
No? Jo tenia clar el que jo volia fer i els meus pares com que no, entrar en un banc, bueno. I avui en dia la gent té una autèntica necessitat de retrobar-se i sent autèntica, no? Jo crec que tenim que fugir, t'ho dic sincerament, eh? Jo em poca molt amb res, però del seguidisme, de vaig a seguir a tots aquests, no? Perquè i avui en dia creiem que com més seguidors tenim, millor. No. El millor és com em segueixo a mi mateix, com em conec a mi mateix, com sóc feliç amb mi mateix, què és allò que em fa feliç. Parlàvem al programa anterior, no?, de com disfruto dels moments meravella, com sóc capaç de crear moments meravella per mi, perquè si no, no deixem de ser marionetes, no? I per això la red, jo crec que han despertat una autèntica necessitat a la gent de redescobrir-se una altra vegada, perquè estem una mica cansats de gent que ens diu que hi entén de tot, i aquesta és la veritat, i al final són com el doctor Liendre, que de tot ho saben, però de nada entienden.
Molt bona. M'ha agradat aquesta. Feia temps que no la sentia.
Però sí.
Escolta, Jordi, se'ns esgota el temps.
Vaja.
Ja està. Pim-pam, és que se'ns passa volant, eh? Va. Són 20 minuts,
sí,
però
sí,
passen pim-pam.
Sí. Doncs haurem de demanar que ens l'ampliïn una mica.
Sí, haurem de demanar. A veure què ens diuen. Però res, com sempre, un veritable plaer.
Pues fet. Gràcies a tots. A tot per tots.
Una abraçada, Jordi.
Adéu.
I després d'aquesta ullada a la ment, d'aquests tips per convertir-nos en un producte d'èxit, anem cap a les notícies. Ara farem una breu pausa publicitària, un descans, i arriben les notícies de les 10. I entomarem aquesta segona hora tot parlant amb Guillem Codorniu del llibre Moja a través de la càmera, imatges d'abans i d'ara, que es presenta aquest dissabte.